Passen 10 minuts de les 5 de la tarda. El Consell de Ministres ha donat finalment llum verda a l'increment d'un 2% del salari pels treballadors públics. Són més de 2,5 milions de funcionaris que se'n podran beneficiar. I també ho faran, com a part d'aquesta mesura, el president del govern, que cobrarà 1.800 euros més que fa un any. I tindrà, per tant, un sou de 84.845 euros anuals. Santiago Niño Becerra és catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Benvingut. Vostè a favor de que Pedro Sánchez cobri més, en aquest cas 1.800 euros més que fa un any?
No només que el senyor Pedro Sánchez cobri més i que els resta de ministres cobrin més, perquè també els pujaran el sou. Jo penso que un ministre, un president de govern, tindria de cobrar moltíssim més del que cobra ara.
Moltíssim més?
Moltíssim més.
Sempre ho ha dit vostè.
Sí, sabria dir quant de més?
Bueno, és molt fàcil això. El govern d'Espanya manegarà, més o menys, l'any vinent administrarà uns 350.000 milions d'euros, que és el que puja el pressupost d'ingressos. La companyia Shell, la petrolífera Shell, factura a l'any 354.000 milions d'euros. Vostè pensi, imagini quan pot cobrar el conseller delegat de Shell, el director financer de Shell, el director de ventes de Shell, etc. Pues, evidentment, no 80.000 euros. Jo penso que és a l'inrevés, és a dir, que el govern, els polítics del govern, tindrien de cobrar, torno a dir, moltíssim més i tindrien de tenir responsabilitats econòmiques. És a dir...
Què vol dir responsabilitats econòmiques?
Pues passar una auditoria, però realment ben feta, de com es gasta, què es gasta, en què es gasta, etc. Per què? Perquè, clar, el que es diu és que...
En què es gasta el seu sou?
No, el que es gasten aquests 350.000 milions d'ingressos.
Ah, això sí, clar, sí, home, sí.
Bueno,
sí.
Perquè, clar, hi ha molta gent que diu, bueno, però és que els polítics, el govern, ja tenen auditoria cada vegada que hi ha eleccions. Sí, però això és d'aquí 4 anys. El conseller delegat de Shell, cada any la Junta d'Accionistes li està fiscalitzant. I companyies com aquestes estan passant auditories cada dos per tres. És a dir, a la vegada, si aquests càrrecs estiguessin molt millor remunerats, potser professionals de més nivell estarien interessats en tenir un càrrec polític, un càrrec, un ministeri, etc. És a dir, jo no estic en absolut en contra de que un govern cobri moltíssim més del que cobra.
Però vostè sap que la gent està molt queixosa amb la classe política, i si ara li senten dir això...
Bueno,
I que hi ha gent que diu, escolta, amb el poc que fan, ara encara els hem de pagar més, encara faran menys. Bueno,
jo no vaig per aquí, jo vaig justament per al contrari. Yeah. Jo vaig per la banda de que tindrien de cobrar molt més i tenir una sèrie de responsabilitats que ara no tenen. Jo penso que, per exemple, un cas que inclús es va parlar d'això. El senyor Rajoy era registrador de la propietat a Santa Pola.
Sí.
Un registrador de la propietat, llavors, del nivell del senyor Rajoy, podia facturar perfectament a l'any uns 800.000 euros. Tenia, evidentment, un despatx, etc. Previentment, el sou o els guanys anuals del senyor Rajoy no eren 80.000 euros. Llavors, clar, la pregunta que molta gent es va fer és per què una persona que és registradora de la propietat, que té aquest nivell d'ingressos, renuncia per guanyar igual, pues, jo què sé, 10 vegades menys. Llavors, clar, és una pregunta... Pues... Jo no sé la resposta.
Li deu preguntar. Què hauria de cobrar? Quan li posem a Pedro Sánchez?
Però és que, torno a dir, depèn de les responsabilitats. És a dir, jo crec que tindrien de tenir auditories anuals, això per descomptat.
Però què vol dir amb les responsabilitats? Les que té ara?
No, és a dir, per exemple, No. Una altra vegada. El conseller delegat de Shell,
sí,
ho fa malament un any i la Junta d'Accionistes li pot cessar. Li pot cessar la Junta d'Accionistes.
Clar, però aquí no hi ha Junta d'Accionistes. Bueno, som nosaltres, la Junta d'Accionistes.
Sí, però això és cada 4 anys.
Sí.
I a la vegada es fan coalicions,
sí,
que acaba sortint coses que... partits que no han tingut la màxima quantitat de vots, tampoc, no? Llavors, jo estic parlant de... que una auditoria independent, que aquí, de fet, ho podia fer perfectament el Tribunal de Comptes, si jo penso, s'impliqués més del que s'implica, no? Llavors, dir-li, a veure, senyor Pedro Sánchez, vinc cap aquí, a veure, vostè ha gastat això, això, això i això per fer això i això i això. Mm. A veure, expliqui'm això. Mm. I que això fos públic, i que fos públic els dictàmens d'aquestes auditories. Bueno, i que això tingués responsabilitat, és a dir, que si el govern després d'un any es veu que això no ha funcionat, doncs fora.
M'està canviant el sistema...
Bueno, escolti, vull dir, jo...
El sistema electoral, que no em sembla malament, però vostè m'està canviant el sistema electoral.
Hem començat... la primera pregunta ha sigut que em semblava a mi el sou que té el senyor president del govern. Sí. Em sembla que és insultant, aquest sou. Insultant. Tindria que ser, torno a dir, 10 vegades, almenys 10 vegades més del que és. Ara tindria de tenir unes responsabilitats que sota el meu punt de vista, no té. Mm-hmm.
A veure si podem saber, ara fem la divisió, aquests 84.000...
Sí, però en quantes pagues?
Clar.
És igual, faci no, 12 o 14,
per saber més o menys la cosa quan va...
Però ara... 114.
Sí,
84.
Sí, 84.000, 85.000. Són 845 euros.
845.
Sí, entre una cosa i l'altra...
845, doncs... fem entre 14.
Entre 14, 14 pagues...
60 i pico mil.
6.060.
Jo crec que és poquíssim, sincerament.
Jo sí, no, però bueno.
President del govern. És una persona...
Bueno, ara cobrarà més, Montse. Cobrarà 7.800.
És una persona que és el conseller delegat d'una empresa que està administrant 350.000 milions d'euros. Jo crec, vamos, que és...
I que això sí que sempre s'ha dit, bueno, sempre s'ha dit, i a més és cert, que hi ha molts alcaldes que cobren més que el president del govern.
Sí, però això és una altra història, que també em sembla malament. És a dir, ara no sé quan cobra la senyora Ada Colau, però estic segur, igual Montse el trobes quan cobra la senyora Ada Colau.
Sí, ara ho vaig a mirar. Jo, president de la Generalitat.
Bueno, escolteu-me.
Jo, sota el meu punt de vista, tenint en compte el PIB que genera Barcelona, sí. És a dir, jo crec que la senyora Ada Colau, diga Ada Colau perquè és la que...
Que sí.
És a dir, cobra poc.
És a dir, ara Pedro Sánchez cobrarà, amb aquest increment de 1.800 euros més, per dir-ho així, amb els càlculs que estem fent nosaltres, 7.800 euros. Uh-huh. Això encara li continua semblant poc.
Poc, evidentment.
Val. I vostè li posaria més sou a canvi d'estar fiscalitzat.
Exacte.
Cada any.
Com un assumpte d'accionistes. Torno a dir, una altra vegada.
Sí, l'entenc, però me'l miro amb recel, perquè aquest moment de fer aquesta operació de dir vostè ho ha fet malament, home, si això acaba amb la destitució d'un president del govern, aquestes persones encarregades de prendre aquesta decisió, d'alguna manera han demanat del poble, han de sortir del poble, perquè si no la democràcia se'n va a l'aigua.
Però escolti'm una cosa, el conseller delegat, una altra vegada, el conseller delegat de Shell,
que sí.
La Junta d'Accionistes sí. li pot cessar perquè ho ha fet malament. Bueno, escolti, vostè ha vist aquesta... Perquè això al Japó és molt típic. Tot un consell d'administració demanant perdó als accionistes
sí.
perquè ho han fet malament un
sí,
any.
Sí, sí, sí.
Bueno, escolti...
7.800 i sembla poc, quan li pugem?
Però és que torno a dir, jo crec que un
fiscalitzat i tot sí. això, què li posem? 10.000?
No, jo penso que tindria d'anar com a mínim a un parell de milions a l'any. Com a mínim, a un parell de milions a l'any. Miri, una cosa, fem un exemple. Mm. El senyor José Ignacio Galán, president d'Iberdrola. Aquest senyor, l'any passat, si no recordo malament, va treure 6 milions i mig. Bueno, entre sou i bonus.
Però professor, li diran, i li dic jo també, la política vocacional, vocació de servei...
No, jo aquí no entro. Jo que no.
Vocació de servei, jo no ho faig pels diners, ho faig per servir, ho faig per Sabadell, per Catalunya, per Espanya. Això també li diran.
Sí, també hi ha un dit que diu que solo se valora aquello por lo que se paga. És a dir, jo crec que qualsevol polític, és a dir, ara estem parlant del president del govern, però sí. amb un alcalde, amb un president de diputació, passa exactament el mateix. Més responsabilitats, moltíssimes més responsabilitats, fiscalització i molt més sou.
Ara, clar, per la banda de corrupció també em sembla trist. Li paguem més perquè robin menys. Home, doncs que no robin mai, diguem-ne, no? Li paguem més perquè llavors no tingui temptacions de robar-nos a nosaltres. Doncs que no ens robi.
Mira, el ja sou de l'alcaldessa de Barcelona, el Consell Plenari Municipal fixa el sou en 100.000 euros bruts anuals, dels quals 900 com a complement per responsabilitat i cures. Percep 2.200 euros nets a raó de 14 pagues anuals complint amb el codi ètic de...
Sota el meu punt de vista...
És poc.
És ridícul. Cuidado, sota el meu punt de vista, per favor, això que quedi molt clar, és ridícul.
No, clar, això ho diu vostè. Bueno, és un tema molt interessant, perquè estem parlant.
Montse, sisplau, sí? Que aquí tens tota la informació. Mira quan puja el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Barcelona.
Ho trobaràs de seguida, perquè l'acaben de pactar, el nou pressupost de l'Ajuntament de Barcelona. No sé si amb números concrets, però hi va haver-hi un acord
entre... Perquè el bo són els ingressos, la despesa és el que ve darrere.
Ada Colau i Ernest Maragall.
En fi, no ho sé. Torno a dir que és el meu punt de vista, que segur que és minoritari, però bueno.
No sé què dir-li. Hi ha molta gent que pensa com vostè. Hi ha molta gent que no, però hi ha molta gent que pensa com vostè. El que passa que el primer argument que es fa servir és la corrupció. Si cobressin més, no robarien tant. Doncs el que insisteixo, que no robin. Ni molt ni poc.
A veure, una altra vegada. Quan el senyor, no recordo el nom ara, X va ser escollit conseller delegat de Shell, ningú va pensar si podia robar o no podia robar. Li van escollir perquè es va...
Però segons el seu sistema, vostè se n'adona de la força que tindria aquest grup que li hauria de dir vostè ha fet malament les coses?
Han de ser uns professionals incorruptibles.
Ai... Ai.
Hi ha gent que és així, eh?
Sí? Encara queda algú?
Sí. El que passa és que una altra vegada també se'ls ha de pagar bé. És que clar, un bon professional...
Professor que cobrarà tothom moltíssim.
Però és que un bon professional
no.
Se li ha de remunerar. Se li ha de remunerar. És a dir, diuen les empreses americanes diuen, és que els millors professionals se'n van per allà, clar, perquè les empreses americanes no tenen cap problema en pagar el que sigui. Ho has trobat, Montse?
Sí, el que passa que no ho sabia llegir, eh?
Bueno,
ja li dic, eh?
Quan?
2.600 milions.
Sí.
Una persona que està administrant la consellera delegada d'una empresa que està administrant 2.600 milions cobra al mes 2.600 euros. Jo, sincerament, això de punt de vista, no té lògica.
Queda dit. Moltes voltes que donem, no el traurem d'aquí, doncs
favor,
ja està.
És el meu punt de vista.
No, si jo en algunes de les coses que diu també hi estic d'acord. En algunes de les coses que diu també. Ara, clar, són molts diners.
No.
I hi ha una part que hauria de ser vocacional, hi ha una part que una cosa és una empresa i l'altra és una administració que treballa per la gent. Són coses una mica diferents. Una cosa és Shell i l'altra cosa és l'Ajuntament de Barcelona.
Vostè creu que la senyora Ana Patricia Botín només està allà per vocació?
No. Però una cosa és Ana Patricia Botín i l'altra és Ada Colau, per dir-li a algú.
No, però...
Sí, jo entenc que un polític ho hauria de fer per vocació. I jo, si Ana Patricia Botín vol cobrar un munt de diners perquè vol fer-se rica, doncs allà ella.
No, és que ja és rica.
Ja, doncs si se'n vol fer més encara.
No, és que el problema...
Jo m'agradaria que els polítics fossin una miqueta per vocació. Potser sóc l'últim innocent que queda a la terra, però vaja. Que els hi paguin bé, però que tingui una part vocacional.
Només pel max de mal de caps que tenen, segur que ha d'haver una part vocacional, però jo crec que tindria d'estar, torno a dir, més ben remunerats i amb més responsabilitats.
Bueno, el govern de Pedro Sánchez ha anunciat també un nou increment del salari mínim interprofessional que passa dels 900 als 950 euros al mes. Ara aquí es veu la diferència del que parlàvem abans, del que parlem ara. Així ho anunciava la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i així celebrava les millores que portarà als treballadors.
No hace falta que les explique lo mucho que mejora la vida de los trabajadores elevar el salario mínimo hoy a 950 euros. Somos conscientes desde este gobierno que la subida en el ejercicio anterior en un acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a 900 euros fue una subida histórica.
Faig una correcció perquè ho he fet malament, això. He dit que ara havíem d'afegir 1.800 euros al que cobra cada mes Pedro Sánchez. No, aquests 1.800 euros són anuals. És a dir, hauria d'estar repartit aquests 1.800 euros com hem fet amb les 14 pagues. Però vaja, crec que el tema queda prou clar. L'increment és resultat de l'acord entre govern, la patronal COE i els sindicats Comissions Obreres i UGT. De fet, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, mostrava el seu desig que el salari mínim pugui arribar aviat als 1.000 euros.
No hay ninguna excusa. El día 1 de enero del año 2021 2021 todos los convenios colectivos deberían de tener un salario mínimo de 1.000 euros. Me parece que este acuerdo de incremento del salario mínimo interprofesional da ese tiempo necesario para que se desarrolle la negociación colectiva, el acuerdo entre las partes.
Un matís important, aquest augment del salari mínim, només seria per aquelles persones que facin una jornada completa de 40 hores. Com ho veu? És una bona notícia?
A veure...
Digui'm que sí.
A veure, primera cosa, el concepte de salari mínim és bo o no? Sí, evidentment. Precisament ara hi ha un acord a nivell europeu per treballar per implementar un salari, el concepte de salari mínim a tota Europa. O sigui, jo crec que el salari mínim és bo. Quin problema té el salari mínim?
A veure.
El problema que té el salari mínim és que és un café para todos. És a dir, que el mateix salari mínim tindrà un senyor que treballa a Betanzos, que un senyor que treballa a Almendralejo, que un senyor que treballa a Torroella de Montgrí. Això és un problema. En segon lloc...
Per què és un problema?
Bueno, esperi.
Val.
En segon lloc, igual salari mínim tindrà un senyor que treballa en una empresa que té uns beneficis brutals i que va com una moto, que una empresa que va...
Així.
Jo crec que el salari mínim tindria d'estar en funció de dues coses. Primer, de la situació de l'empresa... és a dir, a Espanya hi ha empreses que podrien pagar un salari mínim no de 950 euros, de 2.500. Perquè van com una moto, és a dir, és que van terriblement bé. Hi ha empreses que no podran pagar, no 900, 600 no podrien pagar. Llavors,
però llavors dona un marge a l'empresari, que ja sap que de vegades passen aquestes coses.
Aquí està.
Li pagaré menys perquè l'empresa no va gaire bé, i en realitat ho cobra una altra.
Aquí està, és que aquests resultats de les empreses tendrien d'estar fiscalitzats, evidentment. Segona cosa, 950 euros. No és el mateix 950 euros a Guipúscoa que a Cádiz.
Ja.
Llavors, el salari mínim també tindria d'estar en funció del poder adquisitiu de cada zona, de cada àrea. És a dir, resumim, en funció de la marxa de l'empresa i en funció també del lloc i en funció del poder adquisitiu de cada lloc. Sota el meu punt de vista, aquests 950 euros, quin impacte tindran? L'impacte que tindran, jo crec que l'economia submergida pujarà. Jo no crec que s'incrementi a l'atur com tal, és a dir, però pujarà l'economia submergida, perquè hi ha empreses que no podran pagar. El concepte, aquesta quantitat, el concepte de salari mínim em sembla perfecte, absolutament perfecte.
Com es gestiona?
Itàlia, perdó un moment, Itàlia, per exemple...
Mira, anava a preguntar, com es gestionen altres països?
Bueno, Itàlia no té salari mínim. El que passa és que s'ha arribat a una mena d'acord al marge de la llei, per sectors, etcètera, i, bueno, i al final... Si vostè busca les estadístiques, sí que surt Itàlia amb un salari mínim. Però realment no existeix un salari mínim a Itàlia. A Alemanya, fins a fa 4 dies, no tenien salari mínim. Suècia, si no recordo malament, tampoc té salari mínim. És a dir, jo crec que és un bon tema que hi hagi, perquè ja és un referent. Però el que passa és que jo crec que no ha de ser un café per a tots.
Doncs no sé si anem, perquè la intenció de la Comissió Europea és marcar que els treballadors cobrin un 60% del salari mitjà de cada país. En el cas d'Espanya, això voldria dir 1.200 euros en 14 pagues o 1.400 euros en 12 pagues. Això ho arribarem a veure
A veure, és que torno a dir, la llei es pot posar en marxa, es pot aprovar, al Parlament, etc, però després una llei s'ha de complir, perquè si no es compleix, o si es compleix mínimament, aquesta llei queda buida de contingut. A Espanya, per decret, es pot posar un salari de 1.200, un salari mínim, de 1.200 euros a tota Espanya. Bueno, vale, i després què? És a dir, hi haurà un seguiment, hi haurà una fiscalització, hi haurà tant a nivell fiscal com a nivell comptable.
Però llavors, segons la seva teoria, vostè no, és a dir, no creu que aniria bé que Europa, a tota Europa, fos el mateix?
El mateix és impossible. És a dir no, però és que això ja ni la Unió Europea ho pretén.
Yeah.
Perquè, clar, no estem parlant... No té res a veure Dinamarca amb Bulgària. És a dir, no, això és impossible. Per això es marca que sigui el 60% del salari mitjà a cada país. Mm-hmm. Que això té més lògica, evidentment. Mm-hmm. Té més lògica, però torno a dir, té més lògica possiblement a Dinamarca o a Holanda, o a Finlàndia, o a Suècia, però evidentment no a Espanya, no a Portugal, no a Grècia.
Ja jo li dic, 2016, El salari mínim estava a Espanya al voltant dels 650 euros. Ara arribem als 950, per tant estem millor. La gent té més poder adquisitiu?
Si el cobra, sí. Però és que el problema del salari mínim, per altra banda, que abans ho ha comentat, el problema del salari mínim és que has de treballar la jornada legal, que són 40 hores,
40 hores,
per cobrar aquest salari mínim. Hi ha moltíssima gent que està ocupada, però menys d'aquestes 40 hores, i no cobra el salari mínim. Per mi hi ha una dada que és fonamental, i és que a Espanya, avui, el 16% de la població que treballa és pobra. El 16%. Per què? Perquè no arriben a aquestes 40 hores per cobrar el salari mínim.
I treballen.
I treballen, sí, sí, clar, no evidentment. El salari mínim ja dona una quantitat d'ingressos que està per damunt de la renta de pobresa. És a dir, que si tothom, com a mínim, cobrés el salari mínim, la tassa de pobresa baixaria a Espanya. Però, clar, el problema és aquest.
Parlant d'aquest tema, un estudi de l'Organització Internacional del Treball diu que el mercat laboral espanyol no troba lloc per 5,4 milions de persones.
Sí.
Déu-n'hi-do, els 3,3 milions d'aturats, aquest organisme hi suma 900.000 desanimats i 1,2 milions de subempleats.
Sí, a mi per mi el més greu de tot, bueno, és tot greu, evidentment, sí, sí. Aquestes dades són greus, són molt, molt greus, no? Però per mi el que és molt greu és aquest 1,2 milions de persones que estan subempleades i voldrien treballar les 40 hores. És a dir, són gent que està treballant. És a dir, jo per mi, als Estats Units es fa, es calcula, aquí no. El que s'hauria de fer és veure quantes hores d'aquest 1,3 milions, 1,2 milions sí. de persones voldrien treballar i no treballen. Llavors convertir aquestes hores en persones i les 350 o 400.000 persones que jo he més o menys calculat sortirien, afegir-les als aturats. Jo recordo en un programa de la Ventana que quan el feia Gemma Nierga, que va portar al ministre Celestino Corbacho, bueno, el van connectar quan era ministre de Treball,
sí.
Bueno, i li van fer preguntes. I una de les preguntes que li vas fer al senyor Corbacho va ser: senyor ministre, per què a Espanya no es calcula la tassa de subempleo? I el senyor Corbacho va callar un moment i va dir: no lo sé. Jo per mi això és greu.
És a dir, potser no interessa donar aquesta dada.
No interessa, exactament. Jo, sota el meu punt de vista, no es calcula perquè no interessa. Perquè llavors la tassa d'atur, jo he de dir que és una estimació meva, pujaria de cop 400.000 persones.
Ja.
Llavors, clar, és a dir, com no, com no, lo que no se conoce no existe. Llavors, clar, no es calcula. Als Estats Units es calcula i surt tot desglossat. És a dir, l'atur, subempleo, paro parcial, desanimats, etcètera, etcètera.
Doncs, escolta'm, jo realment estaria molt bé conèixer aquestes dades.
Jo crec
potser
que
tindríem
sí.
una visió del país diferent de la que tenim.
Totalment diferent. Totalment diferent
i molt més realista.
I molt més realista, exacte.
Parlem del que està passant a Davos, on aquests dies s'hi celebra una nova edició, i ja és la 50, del Fòrum Econòmic Mundial. Un any més també s'hi ha presentat l'enquesta que PricewaterhouseCoopers fa entre executius d'arreu del món per saber com veuen l'economia. I els resultats, ja us aviso, els més pessimistes des de l'any 2012. En total, un 53% dels executius espera una desacceleració en els propers 12 mesos. Són 25 punts més que l'any passat i 48 més que l'anterior. Bob Moritz, president global de la companyia, dona més detalls dels resultats.
What a difference 2 years can make.
In 2018... Quina diferència poden generar 2 anys? El 2018, la nostra enquesta anual global a CEOS va mostrar un nivell d'optimisme rècord respecte a les perspectives de creixement econòmic mundial. Aquest any, en canvi, estem veient una història molt diferent. Més de la meitat dels CEO que entrevistem creuen que la taxa de creixement mundial disminuirà el 2020. I estem veient que el pessimisme es tradueix en la seva perspectiva per les seves pròpies organitzacions. Només el 27% dels CEO té molta confiança en les seves perspectives de creixement d'ingressos al 2020, un nivell que no s'havia vist des del 2009.
Només un 27% té molta confiança.
Sí, a veure, això, amb aquesta taula, ja ho vam parlar ja fa mesos, estem en la tercera fase de la crisi. És a dir, el 2018... El Banc Central Europeu i altres bancs centrals van començar a injectar diners gratis, és a dir, el que jo dic amb fetes. El 2012, el 2018 ja es va esgotar a l'efecte amb fetes, I a finals del 2018 el Fons Monetari Internacional i l'OCDE van començar a fer previsions en què el missatge era clar: ojo, 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 bueno, ja hem arribat. Ja hem arribat.
I afegeixo Espanya, perquè així acabem de parlar-ne. En aquest cas, el 78% dels executius espera un deteriorament de l'economia, tot i que un 71% creu que serà moderat i descarta que entrem de nou en recessió.
Sí, però és que a veure, per a una companyia, és que clar, recessió és una paraula tècnica que s'utilitza com vol. Recessió, què és recessió? Recessió tècnicament és una caiguda durant dos trimestres continuats del creixement econòmic. A veure, però si una companyia, qualsevol companyia d'aquestes que van a Davos, no puja els beneficis un 5, un 6, un 7%, com a mínim, és una catàstrofe. Uh-huh. És a dir, anem clarament a pitjor, perquè hi ha un excés d'oferta, hi ha un nivell de deute corporativa de 15 milions de dòlars que no es pot pagar, a la capacitat d'endeutament de les persones i famílies ha arribat a un límit, l'estalvi està caient, és a dir, és que no és que sigui una situació puntual amb la paraula recessió, és a dir, és que no és això. A Alemanya, per exemple, s'ha dit s'ha evitat la recessió el 2019, però si no ha crescut res a Alemanya, és a dir, això és una catàstrofe, és el mateix en una empresa, no? Jo penso que aquest any, el 2020, serà un any, bueno, el 19 ja va ser fluix, el 20 serà dolent i el 21 encara serà pitjor. Jo crec. És a dir, és perquè, bueno, ja estem entrant amb la neteja dels problemes que van arrossegar, i clar, això tindrà conseqüències, clarament.
Era la resposta que m'esperava, de vostè.
Bueno,
és el que hi ha.
És el que hi ha.
Parlant d'Espanya, el Fons Monetari Internacional ha rebaixat dues dècimes, fins l'1,6, les seves previsions de creixement per a aquest país, tot i que la vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, està segura que seguirem creixent per sobre de la mitjana europea. Què li sembla?
Bueno, a veure, és que la senyora Nadia Calviño, és a dir, això és la senyora Nadia Calviño sap molt d'economia, sap molt, però quan diu aquestes coses es posa la gorra de política. Llavors, clar, és a dir, és l'ambivalència aquesta, entre parèntesi, jo personalment no puc entendre com aquesta senyora va acceptar el càrrec de ministra, però bueno, perquè estava de fàbula a Europa portant tot el tema de pressupostos, és a dir, jo no sé com...
Bueno, per vocació.
Segurament serà per això, per vocació.
Segurament.
Perquè, bueno, una altra cosa, jo estic absolutament convençut que a Brussel·les cobrava molt més que aquí, però moltíssim més, però bueno, en fi. Llavors, clar, el que diuen els ministres quan parlen d'això, jo crec que s'ha de posar entre cometes, sota el meu punt de vista.
Molt bé, són les opinions del professor Santiago Niño Becerra. Avui una conversa molt entretinguda, com sempre, al voltant dels sous dels polítics, que hi ha raons a favor i en contra per considerar-los alts i baixos. Professor, moltíssimes gràcies.
A vostès, gràcies.
Fem una pausa i de seguida parlarem d'una qüestió delicada, però molt necessària. Ens mirarem la FEMTA.